Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. A Catalunya Ràdio.
Com esteu? Què tal? Arrenquem un nou Revolució 4.0. Com va dir l'escriptora americana Maya Angelou, la creativitat no es gasta. Com més l'usis, més en tens. Una frase que avui ens encaixa més que mai perquè començarem el programa parlant de la creativitat en un gran cara a cara. Una paraula del tot necessària si vols ser innovador. Comencem i us donem tres motius per quedar-vos. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Motiu número 1, avui cara a cara sobre la creativitat amb dos dels grans talents publicitaris d'aquest país, l'Enric Nelo i la Sam Judith. Cap a on va la creativitat? No us perdeu el nostre cara a cara. Motiu número 2, conversarem amb el professor Xavier Ferràs, expert en innovació i tecnologia, un home que defensa, per exemple, que algun dia les màquines podran pensar i tenir sentiments. No us ho perdeu. I motiu número 3, nova edició de la Catosfera a Girona. En coneixerem tots els detalls. Com serà el món de demà? Comencem, ara sí, a revolucionar-nos. La creativitat és una característica únicament humana. Els animals no són creatius, oients. Ser creatiu ens fa evolucionar i avançar com a espècie. Avui volem dedicar els primers minuts del programa a aquesta paraula, la creativitat, no? Som en un moment creatiu? Per què serveix ara mateix la creativitat en un món cada vegada més tecnològic? En moments de crisi, com l'actual, és bo ser creatiu? O més val deixar les idees i la imaginació per a èpoques més tranquil·les? Ara en parlem. I molt contenta de saludar a dos grans creatius d'aquest país. Sam Judith és directora general de l'agència DDB. Bona nit, benvinguda, què tal?
Bona nit.
He dit bé, no?, l'agència?
Sí.
I l'Enric Nelo, cofundador de l'agència digital FCK. Bona nit.
Bona nit.
Els vostres noms de les vostres agències no són gaire creatius, us he de dir, eh?
Anem a lo fàcil.
Aneu a lo fàcil.
Anem per feina, sí.
Que és curiós, no?
Justament
això?
Al revés, no? Que anem precisament a lo difícil, no? Perquè nosaltres que ens dediquem a donar consells també de com la gent s'ha de dir aquest tipus de coses, doncs moltes vegades no ho apliquem a les nostres mateixes històries.
Llavors, és una cosa molt històric, no? O sigui, històricament totes les agències de publicitat sempre han tingut com acrònims o les inicials dels fundadors o el que sigui, sí, però històricament.
Molt bé, curiós. A veure, va, comencem. Per què serveix la creativitat? Què em diríeu, Sam?
Jo crec que la creativitat, i sobretot en els temps que corren, que són tan incerts, serveix per sobreviure, bàsicament, no? Però si ens posem una mica més transcendentals, jo et diria que possiblement la creativitat serveix per canviar i per transformar-se, no? Que és una, jo crec que és un element absolutament necessari i imprescindible en moments tan accelerats i de tanta incertesa com el que estem vivint. Penso que la creativitat està més vigent que mai per acompanyar no només a les marques, sinó a les persones. O sigui, a mi m'agrada molt parlar de creativitat més enllà de l'activitat publicitària. De fet, si anem una mica, no sé, inclús als rànquings de Forbes que parlen de què han de tenir els CEOs del 2020 i pico, bàsicament el primer skill del que ens parlen és creativitat, el qual jo crec que és algo que és absolutament necessari.
Estàs d'acord, Enric, amb el que diu?
Totalment, totalment. Primerament, com diu, és transformar. Vull dir, la creativitat el que sí ajuda és a transformar, a optimitzar, a millorar processos. O sigui, és una eina que abans comentava si era útil o no era útil amb aquests temps que estem vivint, la creativitat o deixar les idees més enllà. Jo crec que ara és més necessària que mai. No ara, jo crec que sempre. Vull dir, l'ésser humà, si no hagués sigut capaç de crear o d'utilitzar la creativitat, jo crec que no haguéssim evolucionat mai. Estaríem encara, pues, a l'època prehistòrica.
Molt bé. Intentarem ser creatius i saber com hem de ser més creatius a la nostra feina, a la nostra vida, però estem vivint un bon moment creatiu a Catalunya. Hi ha talent, o com tantes altres disciplines, no? Molt talent marxa fora per falta d'oportunitats. Què creieu? Estem vivint un bon moment?
Jo penso que com a moment, el moment és excel·lent perquè el moment demana creativitat. És veritat que moltes vegades les inversions no ho acompanyen. Si ens anem una mica a les dades pandèmiques, la inversió publicitària, per exemple, va caure un 20% i el pes que tenim sobre el PIB va baixar per sota de l'1%, que és la primera vegada històricament des que hi ha registres que passa això a l'activitat publicitària. Amb la qual cosa jo et diria que hi ha una necessitat molt gran, però potser això no es tradueix moltes vegades en una inversió en paral·lel, diguéssim, en els moments de crisi, no? com una miqueta el que estem vivint o el que estem començant a viure una altra vegada.
Enric Nel, no?
I els números de cara al futur, cada dia van canviant les xifres. Jo crec que estem en un bon moment creativament parlant. I com diu la Sam, aquí hi ha potser un problema de percepció, perquè hi ha les grans marques, o hi ha marques que creuen que la creativitat és una despesa i no una inversió. I el que està demostradíssim, i per exemple en èpoques de pandèmia, que hi ha marques que van saber invertir, i són les marques que realment ara estan a dalt de tot, i les que van pensar que no havien d'invertir, que seria una despesa, doncs són marques que s'han quedat a sota. I a nivell de talent, que comentava si hi havia talent, jo crec que hi ha molt talent, però potser hi ha una fuga gran de talent també cap a altres països on potser poden trobar més oportunitats. I justament jo crec que Espanya sempre ha sigut un país, sobretot en l'àmbit més publicitari, que ha tingut molt talent, moltíssim talent, però sí que és veritat que potser hi ha altres països que t'ofereixen més oportunitats i que sobretot crec que també que entenen molt bé la tasca d'un creatiu i que se li remunera com cal, també.
Clar. Vivim ara una mica en temps de crisi, amb aquesta crisi econòmica, l'energètica. Abans de seguir parlant de la creativitat, posem-me algun exemple, no? Va, si et dic, Sam, Enric, expliqueu-me alguna campanya molt creativa que heu fet fins ara, que heu fet ara mateix, o fa pocs mesos, que pot ser que sigui a la televisió, a la ràdio i les xarxes socials, no? Perquè han canviat també les plataformes molt, no?, d'on feu aquesta creativitat. Sam, va, una campanya que estiguis molt orgullosa.
Mira, jo et podria parlar d'una campanya de DDB, que és la plataforma Héroes de Hoy, que lluita contra la intolerància, i és una plataforma ja que porta 3 anys, que uneix a marques principals, diguéssim, del panorama espanyol, i el que fa és denunciar situacions d'intolerància, sobretot en el món de l'esport, no? L'última campanya que hem fet versava sobre els abusos, diguéssim, en el món de l'esport. També hi ha una campanya també de fa 3 anys sobre el racisme, contra el racisme, i la segona era contra l'homofòbia, no? El món de l'esport. Nosaltres estem molt, molt orgullosos perquè creiem que la publicitat i la comunicació és una eina que precisament ens ajuda a canviar el món, i penso que és un exemple ens fa sentir absolutament contents i que realment va una mica a l'essència de l'activitat publicitària, no? Que és canviar percepcions i lluitar per posar una mica les bones idees i les bones intencions a sobre la taula.
Enric, va, una teva també, que estiguis orgullós i que t'agradi.
Una que justament fa com un parell de setmanes que la vam implementar, que hem estat 4 mesos treballant amb aquesta campanya, que era el llançament de la prequela de Juego de Tronos, que és La Casa del Dragón, que al final el que ens van demanar és una campanya que generés bastant impacte arreu de la societat, i el que vam fer va ser treballar la narrativa de la sèrie sense cap paraula a través d'un menú que vam dissenyar amb el David Muñoz a Madrid. La veritat és que va ser molt complicat fer-ho perquè eren 16 plats i cada plat explicava una de les parts dels 16 capítols que té la sèrie. I va ser molt complicat, però va ser tot un èxit. Tot això també, amb periodistes, influencers, i ja us vam fer una mica d'altaveu complicada, però ens ho hem passat molt bé.
Clar, perquè ara la publicitat ja no es ven el producte, no? Sinó que es crea contingut amb el producte, no? Estaríeu d'acord?
Sí,
que la vostra feina, no?, és crear contingut, no vendre el producte,
totalment,
no?
Totalment, sí. I crec que qui realment va a una venda tan agressiva i tan enfocada, s'equivoca. I justament em venia al cap un exemple, precisament també parlant que la creativitat ja no és, o ja no està, entre cometes, tan tancada als calaixos que estava abans, que és la carta del Yvon Chouinard, del fundador de Patagònia, de fa un parell de setmanes, en la qual, amb un exercici de creativitat profunda, ell el que feia era passar la propietat de la seva companyia a una organització que lluita pels, diguéssim, contra el canvi climàtic. I ell ho deia, no? Instead of going public, going purpose. No? O sigui, això és creativitat, també és creativitat aplicada als negocis, és una manera també de comunicar, de generar un contingut, que és una carta que s'ha viralitzat i que no té un format, diguéssim, tradicional, però avui en dia la creativitat ja no té, diguéssim, ja no està tancada en un spot de 30 segons o en una falca o en una gràfica, sinó que la creativitat són idees i avui en dia doncs, són més líquides que mai.
Exactament.
La creativitat, les campanyes, la publicitat està canviant molt. Si us digués quins sectors econòmics aposten més per la creativitat, Enric, quins en diries? O són tots en general, perquè tots han de comunicar, han de seguir comunicant el que fan?
Jo crec que com a sectors, jo diria que quasi tots els sectors inverteixen, evidentment. Hi ha sectors com, per exemple, el gran consum, pues, inverteix moltíssim. També s'ha de dir que és un dels sectors que més va deixar d'invertir en plena pandèmia, però, ja, per exemple, hi ha sectors com el sector de la cervesa, per exemple, que va ser un exemple brutal, amb les ganes que teníem tots de sortir i de mantindre aquest vincle i aquesta relació amb la seva audiència, doncs, per exemple, també doncs, va invertir. I després ja tenim doncs, el sector automoció, que la SAM és experta en això, tenim les aerolínies i tenim grans institucions que també inverteixen moltíssim.
Per tant, el món de la cervesa, estic d'acord, no? Hi ha molta creativitat aquí, hi ha molta història, i el món de l'automoció, no? Podríem destacar. Algun del món de l'automoció teu que ens
explicarà? Sí, a veure, nosaltres tenim una llarga història amb Volkswagen, amb Audi, i jo crec que s'han fet campanyes molt, i amb Cupra i amb Seat, i campanyes molt brillants. No sé, a mi de les últimes campanyes que hem fet, potser la campanya de Com un Golf m'agrada molt, és una campanya molt, molt icònica, jo crec, però hi ha tot l'històric de la marca des de que es va llançar en aquest país, en el qual hi ha treballat DDB, no? I, bueno, jo precisament em dedico al món de la publicitat doncs, gràcies a la comunicació de Volkswagen, no? Que es feia en aquella època, realment em va enamorar i per això sóc aquí.
Que bo. Ah, sí, no ho sabia, eh? O sigui, t'agradava tant les campanyes de publicitat de Volkswagen que tu vas dir que et volies dedicar a aquest món, no?
Sí, sí. Mai hagués pensat que acabaria a l'agència de Volkswagen, però sí, sí. O sigui que...
I has acabat, veus? Els somnis es fan realitat.
Sí, compta amb el que somies, no?
Per tant, estem parlant de bona creativitat i ara us faig fer un exercici una mica crític. Va, dieu-me mala creativitat que tenim avui en dia.
Hi ha moltíssima.
Posa'm algun exemple. Pots parlar pues, d'algun exemple?
No, però només fa falta que siguis davant de la tele qualsevol dia o que quan agafis la premsa la vegis, quan estiguis per internet, o sigui, hi ha molta publicitat dolenta. També n'hi ha molta de bona, però vull dir, s'ha de ser molt autocrític. No, ara mateix et diria qualsevol exemple doncs, que et podria dir moltíssims, però per això et dic, només fa falta que vegis els seus anuncis aquest vespre i sent autocrítica tu també et diries... Has vist alguna cosa realment interessant? Poca cosa.
Clar. Per tant, quins sectors em diríeu que encara pensen en clau del segle XX, no? No sé si... per exemple, jo posaria ara ja com a usuària el sector de la farmàcia, no? O dels medicaments, no?
Hi ha molta regulació,
tinc la sensació que en alguns productes no veig el mateix anunci ara que quan jo tenia 15 anys, no? No han avançat, no? En publicitat, algunes marques?
No, crec que a descàrrec també dels pobres del sector de la farmàcia, diguéssim, entre cometes, és veritat que hi ha un àmbit regulatori, un marc regulatori molt, molt fort i que no... Bueno, doncs hi ha moltes llicències que ens podem permetre en altres categories que ells no poden, no? I això, evidentment, doncs, també fa que la creativitat doncs, no flueixi, diguéssim, de la mateixa manera, però és veritat que hi ha categories que han evolucionat menys, doncs, potser per la tipologia de producte, potser també per un tema de pors reputacionals, i això fa que, bueno, que, doncs, que no, potser no hi hagi la mateixa llibertat, entre cometes, que mons típicament creatius.
Jo crec que aquí també a vegades són els anunciants que ells mateixos no, pues agafen i els hi fa por llançar alguna cosa que realment des del punt de vista d'agència, pues, sabem que pot funcionar moltíssim, no? Pues, ens ha passat mil cops de tenir idees al calaix que hem anat a presentar i moltes vegades també. Pues, el que deia al principi, estan els CEOs que són creatius i que realment aposten per la creativitat i estan els que no aposten per la creativitat i prefereixen fer alguna cosa molt més convencional i sense tenir cap tipus que després pugui generar algun tipus de conversa que no sigui agradable per ells.
Después de ver el setup, vamos a ver la casa, ¿no? Os voy a hacer un house tour de mi nueva casa, vamos. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Flipado, ¿a dónde vas? La casa todavía no, no está terminada. Esto es algo muy personal, no la ha enseñado ni Rubius, ni Grev, ni Auron, ni nadie. Medio millón de likes y la enseño.
Les xarxes socials estan canviant també el sector de la publicitat, de la creativitat, com segur que l'heu reconegut, Esi Vallanos, aquest estiu proposant ensenyar la seva casa, si té 500.000 de likes, no? Ens preguntem si tot té un preu a internet, influencers, tiktokers, youtubers, molts cobren de marques per col·locar productes. Com us està canviant també aquests influencers, les xarxes socials, en la vostra feina de creatius, em diríeu?
Bueno, jo el que acabo d'escoltar em sembla totalment intrusiu, que a canvi d'ensenyar la casa la gent li digui que dona 500.000 de likes.
Sí, això està passant molt d'internet.
Em sembla molt, molt intrusiu. Bueno, jo crec que com tot, al final les xarxes és un mitjà més, s'ha d'entendre molt, molt bé el mitjà amb el que estàs treballant, s'ha d'entendre molt bé l'audiència, pues, en aquest cas, pues, per exemple, si ens anem a TikTok o Instagram, és pues, una audiència molt més jove i que té un llenguatge molt diferent al que pot veure o estem acostumats a veure amb altres, més convencionals, però al final sabem que és un mitjà que ben fet funciona i hi ha marques que només treballen amb xarxes socials.
Que només treballen amb xarxes socials.
I oferint molt bon contingut, perquè al final...
Algun exemple? Podem dir algun nom?
Mira, Kentucky Fried Chicken, KFC, és una de les marques que fa 4 dies ningú la coneixia. No la coneixia, sí que la coneixia, però avui ja està. I ara ja està competint amb marques molt més assentades, com pot ser un Burger King o un McDonald's.
Clar. Per cert, el mes que ve es farà el Sitges Next, el Festival d'Innovació en Comunicació. Com a curador, l'Enric és una de les seves ànimes. Què destacaries d'aquesta edició? Que sé que la Sam també ha participat en altres edicions.
Que serà l'hòstia.
Explica'm què hi passarà.
No, pues passarà de tot. La veritat és que, bueno, ara justament estem tancant la graella, però aquest any pues seguirem apostant com el focus del festival, que és la innovació amb comunicació, on la creativitat sempre té que estar al centre. Llavors parlarem des de tots els àmbits, des de la part més purament creativa de la tasca que fem els creatius. Aquest any, per primer cop, tenim grans convidats del món del metavers.
Qui hi haurà del món del metavers?
Pues mira, tenim a l'Edgar Martín Blas, de Virtual Voyagers, tenim el Fredo Sanz, de Universe, tenim els... Bueno, aquests no estan de metavers, però tenim els domestic data streamers, tenim a la Vicky Bassant, vull dir, tenim a gent super top. Aquest any que les tindrem 2 dies allà a Sitges.
Sam, el metavers entrarà molt en la publicitat i en la creativitat. Ja hi està entrant?
Bueno, absolutament, no es para de parlar d'això, no? Pràcticament, i abans ho comentàvem amb l'Enric, no? Dèiem que cal veure també com evolucionarà, perquè l'experiència de moment doncs, encara és bastant discreta. Hi ha hagut casos doncs, de marques que han invertit, que han començat i que s'hi ha generat decepció doncs, per temes d'usabilitat, però sí creiem que bueno, és una eina més, que tenim, bueno, hi ha grans companyies que estan apostant doncs, de manera molt, molt contundent i evidentment això generarà un canvi també i en generarà una altra oportunitat i una altra opció, diguéssim, de connectar amb els consumidors. O sigui, absolutament.
Ja ho esteu treballant en metavers, no? També tu, Enric, ja comences a...
Bueno, sí, el que passa que tocant de peus a terra hem fet projectes molt petits, estem assajant, estem veient com funciona, estem veient com reacciona l'audiència. El que passa que jo també diria una cosa, que ja ens... O sigui, que no siguem tontos, perquè ja vam tenir l'any 2000 al principi, no?, amb la bombolla de les.com i tot això. Ara mateix jo crec que el metavers sí que és algo real i que s'està definint molt bé, que no tinguem pressa, però no fem que això sigui un hype i d'aquí 3 dies pues, se'n vagi al traste i tornem a fer-ho a poc a poc. Llavors, no hi ha cap pressa i les coses continuen i això serà una realitat i funcionarà bé, però tot el seu temps.
Molt bé. Per anar acabant, va, la creativitat i la publicitat del futur, per on passarà? Vosaltres que l'estudieu cada dia, Sam, per on passarà aquesta creativitat i publicitat, que és el que també et pregunten els teus clients, suposo.
Sí, mira...
Per on han de comunicar?
Jo crec que, per una banda, evidentment, la tecnologia és superimportant, però jo també vull fer un back to basics. Jo crec que com més humans siguem i com més connectem amb les persones, doncs millor serà la publicitat del futur. O sigui, moltes vegades ens perdem amb detalls tecnològics, ens perdem amb coses adjacents, i crec que hem de tornar a la persona, hem de tornar a l'essència i hem de tornar a connectar realment amb les emocions humanes i amb la cultura. Si aconseguim això, la nostra publicitat ho petarà.
Ah, per tant, humans, emocions...
I contingut.
I contingut. I què hi afegiries?
Bon contingut.
No, o sigui, la creativitat, sí, potser és bon contingut.
Jo crec que al final, el que sí que és veritat, que els mitjans s'estan anatomitzant, que cada vegada hi ha més, la tecnologia és importantíssim per generar millors experiències, però com diu la Sam, back to basics, i sobretot, pues, lo important és oferir bon contingut i que sigui rellevant per l'audiència.
Molt bé, recordem el Six Chess Next. Si la gent vol escoltar aquestes ponències, quins dies es farà? Diàlegs, exposicions, casos d'èxits de professionals?
10 i 11 de novembre.
10 i 11 de novembre, sí. I està obert al públic?
Està obert al públic.
Gratuïtament?
Gratuïtament, només s'han de registrar.
Només s'han de registrar. Six Chess Next, que ja són moltes edicions les que porteu.
Farem la setena.
Setena, sí. Doncs escolta. Doncs escolta, hem estat creatius una mica amb vosaltres. Us heu passat bé?
Molt. Moltíssim.
Doncs mira, ja s'acaba.
Molt bé.
Com les campanyes de publicitat que s'acaben. 20 minuts de creativitat avui amb l'Enric i la Sam. Moltes gràcies i felicitats per la vostra feina.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Com serà la Catalunya del 2030? Quédate aquí, amb mi. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Tots coneixem algú que desborda actitud i estil. I si no el coneixes, és que aquesta persona ets tu. Doncs saps què? Ara també coneixeràs el seu nou cotxe. O potser serà el teu. Nou Toyota Aygo Cross. El crossover urbà que sobrepassa totes les expectatives. Gaudeix-lo amb Smart Connect i la seguretat que t'ofereix Toyota Assist. Sempre a l'altura.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Avui un convidat que ens fa molta il·lusió que ens visiti al Revolució. Fa temps que el seguim a la xarxa social de Twitter, sempre explica coses interessants de tecnologia, i avui Xavier Ferràs, professor d'ESADE, enginyer, divulgador, expert en innovació. Bona nit, benvingut.
Bona nit, què tal?
Què tal? Ja tenia ganes, és que es triga molt a venir el Revolució,
Sí, sí, ens hem seguint per Twitter, però bueno, avui estic aquí.
Avui estàs aquí. Escolta, en un dels darrers articles, per cert, molt recomanables els articles de Xavier Ferràs, ets molt contundent, no? Dius, ets dels qui creu, atenció, que les màquines poden arribar a tenir una mena de consciència i sentir emocions. A mi em preocupa, jo no estic totalment d'acord, però està bé que fem debat. Sí? Penses això, Xavier?
Jo crec que no ha arribat el moment, però que podria arribar. Des de la ciència i la tecnologia no podem dir mai que una cosa no passarà. Estem evolucionant cap a un moment en el qual, pues, no parlem de màquines, parlem d'algoritmes que en el fons són equacions matemàtiques que simulen el cervell. I no quatre equacions, centenars de milers de milions d'equacions treballant de forma paral·lela, donant resposta a preguntes que fem, i que aquests sistemes cada cop es comporten més com a persones.
Però tu creus que una equació, al final, podem aconseguir que una equació formi una emoció, sí?
Aviam, què som nosaltres? Si tu mires, aquí la pregunta no és si les màquines poden ser cervells. La pregunta és què és un cervell. És una màquina un cervell? Perquè hi ha gent que diu el cervell és un algoritme bioquímic. Estem, en certa manera, escrits, programats per l'evolució. Per què sentim tendresa pels nostres fills? Perquè l'evolució ens ha entrenat a sentir tendresa. Si sentíssim odi, no existiríem. És a dir, és una solució evolutiva. Aviam, des de l'espiritualitat entenc, i és legítim que hi hagi gent que digui no, una màquina mai podrà ser com una persona. És impossible, no pot generar emocions, no pot tenir consciència. Tal com va la tecnologia, jo crec que no ho podem assegurar.
Déu-n'hi-do, Per tant, tu penses en aquesta hipòtesi i, per tant, una màquina podrà equiparar-se a un cervell humà, tu creus,
Mira, les màquines avui treballen sota una cosa que és superinteressant, que es diu la paradoxa de Polanyi, que diu el següent, diu, per exemple, si volguessis explicar què és el color blau amb un cec, no podries. Hi ha coneixement que no pots explicar, que tu el saps, que l'entens, però que no el pots transmetre, la pens per experiència. Per primer cop, aquests sistemes algorítmics estan creant coneixement propi que aprenen per experiència a través de dades que absorbeixen. Cada cop tenim més dades, cada cop tenim més coneixement matemàtic per formular aquestes equacions i cada cop tenim més poder computacional. Si tu mires un dels grans algoritmes que hi ha ara, és un algoritme de xarxa neuronal que es diu GPT-3, que té exactament 175.000 milions de neurones. És a dir,
ui, quantes, sí?
Arquitectònicament ve a ser com un cervell. Llavors, hi haurà un en el qual aquesta màquina començarà a reproduir pensaments molt similars, molt autònoms, fins i tot consciència, bueno, pot ser que surti aquesta propietat emergent. Simplement no ho sabem, en aquest moment no ho sabem.
El que vols dir és que realment no sentiran, sinó que estaran programades per fer veure que senten, és a dir, que per respondre amb l'estímul exacte davant de qualsevol cosa, no?
No exactament, perquè aquest tipus de sistemes no es programen, s'entrenen. És a dir, si tu obres el que hi ha dintre, tu no pots entendre el que hi ha. Són sistemes d'equacions que s'han autogestionat, s'han autoregulat, per entendre'ns. Llavors, això, imagina't com es genera la parla. És un cas molt, molt interessant. O sigui, és una melodia matemàtica. Tu penses en una paraula com infància, la tens correlada amb una persiana verda de casa dels teus avis. A partir d'aquí, generes els conceptes, generes el pensament i generes, ens ha donat la raó. Les màquines ens estan ensenyant com funciona el cervell. Llavors, a partir d'aquí es pot generar algun tipus de consciència. Pot arribar en el qual la màquina digui existeixo i, per tant, tingui sentiments i tingui, pues, no sé, tingui capacitat.
Quin any, això, Xavier, que m'estàs explicant? Tu quin any? Perquè estem al 2022.
Mira,
quan creus que serà possible?
Diferents. Depèn de com evoluciona la tecnologia. Hi ha una llei que és la llei de Moore, que diu que cada 2 anys es dobla la capacitat de càlcul dels ordinadors. No ho sabem, però hi ha alguns estudis que diuen que pel 2040 això podria començar a ser possible.
2040, robots amb sentiment. Això és el que diu el Xavier. Quines altres qüestions es creien impossibles, Xavier, i han resultat ser factibles gràcies a la tecnologia? Perquè recordem,
doncs pues mira, jo per exemple, si jo que vaig acabar la carrera de telecomunicacions a la Politécnica l'any 92, si en aquest any m'haguessin dit, Xavier, en 10 anys tindràs tota la informació del món a la teva butxaca, m'haguessin dit, impossible, impossible. Quants milions de llibres necessites portar a la teva butxaca? Ni a la teva butxaca ni a casa teva. Ningú podia imaginar que sortiria una cosa anomenada Internet i una cosa anomenada Google. Era impossible i va passar, no? Per exemple, tornant al tema dels ordinadors, pues a finals del 70, un alt directiu de la indústria que va dir és impossible que sota cap concepte una persona a casa seva necessiti un ordinador. Ja veus com estem ara. És a dir, aquestes coses sempre han passat. Quan tu no coneixes una tecnologia, no te la pots imaginar i, per tant, penses que allò que aquella tecnologia et proporciona serà impossible.
Clar, és veritat, amb això té raó, perquè des del punt de vista, la velocitat que va la tecnologia, és possible imaginar el món d'aquí 500 anys, no? La ciència ficció potser es quedarà curta, d'aquí 500 anys no hi serem, però haurà canviat molt, no? Tot, també.
Jo crec que ni tan sols a 5 anys sabem què passarà. Per tant, imagina't a 50 o a 500, simplement és impredictible. Això també ens condiciona molt. Per exemple, en escoles de negoci o d'economia cada cop podem planificar menys. La planificació estratègica està sent substituïda per la capacitat d'adaptació estratègica, d'adaptar-te al que vingui, sigui el que sigui. I'm coming home, I'm coming back down tonight.
Recordes el moment que va despertar el teu interès per la tecnologia, Xavier Farràs?
Pues sí, el recordo molt bé. Mira, era l'any 80, aproximadament.
Sí?
El meu pare, que treballava a Telefònica, estava fent un curs a Madrid.
Ah, ja venia de família,
jo,
sí.
Jo l'esperava cada cap de setmana i em portava alguna cosa de Madrid i un dia em va portar un llibre que es deia Ordenadores y Cerebros Electrónicos.
I et va canviar la vida, aquest llibre?
Bueno, no ho sé, però com a mínim va despertar el meu interès. La veritat és que recordo molt bé aquest moment.
I, per tant, aquest llibre et va fer aficionar a la tecnologia?
Sí, de forma natural ja m'agradava més que la tecnologia, potser les matemàtiques, la física, jo soc una mica allò tequi, el que es diu STEM, Science, Technology, Engineering and Maths.
Clar. I el primer invent o gadget que et va cridar l'atenció?
Pues novament, ens anem a principis dels 80 i un dia també el meu pare va arribar a casa amb un ordinador, que ningú sabia què era. O sigui, l'ordinador no servia per res, era un instrument inútil, perquè no hi havia cap aplicació, no es podien connectar, l'havies d'enxufar a la televisió i havies de programar tu, diguem, tot, no? Tot el que volies que sortís.
Spectrum, no? Devia ser?
Era un Commodore VIC 20, vale. Era l'època. Però recordo que els adolescents d'aquella època pues, estaven fascinats amb els videojocs i programaven videojocs, bàsicament.
Clar. Escolta, avui amb el Xavier Farràs, que té un blog molt interessant i que el recomanem, també volem parlar de que al teu blog dius, atenció, que Europa està vivint el moment Sputnik. Què vol dir,
sí,
això?
Mira, hi ha hagut tres moments espútnics, o dos, reconeguts a la història i anomenats com a tal. El primer és quan l'Espútnic apareix, un satèl·lit, als cels de la Terra, com els soviètics, a l'any 58 llancen un satèl·lit que orbita al voltant de la Terra i els americans es desperten aterrats. I el president Eisenhower crea la NASA en aquell moment. Va ser un moment espútnic de reacció estratègica, d'acció. El mateix va passar a Xina fa pocs anys, perquè un algoritme de Google va batre el campió mundial de Go, que és un joc d'estratègia que és molt seguit a Xina i és molt complexa. Es considera imbatible aquella persona, i de cop i volta, a més, ho retransmitien a 300 milions de persones. Ostres, un algoritme de Google guanya el campió del món, que ha estat 18 vegades campió del món. Diuen que va ser un moment espúndic per Xina, que va començar a invertir massivament en intel·ligència artificial i es va convertir en un estat AI, un estat big data, si vols, no? Europa potser està ara aquí, no? Entre la guerra d'Ucrània i que hem vist que hem perdut autonomia tecnològica, industrial, energètica, cal reaccionar. És el moment espúndic, ara o mai.
Perquè s'ha de fer, no? Ha d'haver-hi aquesta innovació, no? Aquesta innovació que és important. Tu que parles molt d'innovació, m'agrada molt aquesta innovació que dius, la innovació és una explotació amb èxit de noves idees?
Efectivament, la innovació es defineix així, és l'explotació amb èxit de noves idees o de nou coneixement. Jo afegiria amb risc, perquè la innovació comporta risc. I aquí hi ha una diferència entre el que és innovar i millorar. Moltes organitzacions pensen que són grans innovadores i simplement milloren, que és fer el que ja feien amb més eficiència. Aquell que innova assumeix algun risc, s'afronta a coses inesperades, a coses desconegudes, per guanyar algun avantatge, alguna avantatge competitiva.
Per cert, per anar acabant, Xavier, digue'm, tu que coneixes molt i des d'ESAD, parles molt d'innovació com a professor d'ESAD, si et digués quines empreses ho estan fent millor i són més innovadores i altres poder que caldria millorar i que innovessin més, no? Qui posaries d'exemple?
Pues mira, jo et diria, tota empresa que està al mercat, encara que no sàpiga, està innovant, perquè
això
el mercat es mou molt ràpid i o t'adaptes o mors. Per tant, encara que no ho sàpiguen, que ho facin de forma desestructurada, estan innovant. A Catalunya tenim grans oportunitats, per exemple, en supercomputació. Fa poc hem sabut que un nou ordinador quàntic arriba a Barcelona.
Aquesta setmana.
Això és absolutament espectacular. Tenim un gran sector biotecnològic molt proper a les universitats, un sector de l'automòbil que jo diria és estratègic, està en plena revolució 4.0, està transformant-se digitalment, un sector agrofood que ara rebrà una disrupció, que és l'alimentació artificial. És a dir, no hi ha empreses innovadores, hi ha ni sectors innovadors. És a dir, que totes les empreses, tots els sectors, al ritme que evoluciona la tecnologia, han de coevolucionar i innovar amb aquesta tecnologia.
Un nom d'una empresa no me'l diràs, eh?
No te'l diré, no te'l diré.
Apple és innovadora.
Aviam, segons els estàndards, sí. Dius, empreses internacionals, clar, els rànquings que hi ha, Apple, efectivament.
Google, també.
Has de tenir en compte que Apple va estar a punt de tancar, a finals dels 90. Sí. Va estar a 90 dies de la bancarrota financera.
I com ha canviat, eh? I va saber innovar.
Sí, és un gran exemple, no d'innovació, sinó de reflotament de la companyia.
Clar. Doncs escolta, segurament un altre dia, si et sembla, parlarem de la història d'Apple. Ens veurem un altre dia al Revolució, Xavier.
Molt bé.
I gràcies per visitar-nos. Una abraçada.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
S'ha fet terrible. Simplement evident que la nostra tecnologia ha superat la nostra humanitat. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Oh, però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Anirem a parlar de la Catosfera que arriba a Girona aquest octubre i en parlarem amb el seu director, el director de la Catosfera, Joan Camp. Bona nit, benvingut al Revolució.
Bona nit, què tal?
Què tal? Un cicle de debats, de tallers, xerrades sobre comunicació digital, novetats tecnològiques que es farà la setmana que ve a Girona. I jo crec que la Catosfera ja s'ha convertit en una cita imprescindible, Joan. Aquest any es farà a partir del dijous que ve, del 20 al 22 d'octubre, i en l'edició d'aquest any comenceu forts, la primera, i els eSports. És cert que fareu una retransmissió en directe?
Farem dues coses, de fet. O faig un pas previ. El que hem fet és evolucionar una mica de tantes taules rodones i debats i tal, a fer coses més que fossin experiències, que la gent pugui viure-ho i tocar-ho, no? Llavors, els matins que sempre els dediquem als alumnes de secundària, als instituts, farem taller, formació, explicació, i el dijous a la tarda el que hi haurà és una competició, diguéssim, entre dos equips de fets gironins. Els, si me'n recordo, són el Família Iogurt, es diuen, sí, es diuen així.
Família Iogurt?
I els SDK Girona, vale? I per tant, hi ha una part important que és el propi joc online, que juguin, que competeixin, però el que volem destacar és la retransmissió, d'acord? Retransmissió de videojocs en català, que és el que, diguéssim, s'ha de potenciar, perquè creiem que hi ha un públic i si ha funcionat en altres àmbits, doncs per què no hauria de funcionar també en l'àmbit digital?
És un sector, el dels e-sports, esports virtuals, important des del punt de vista econòmic, Joan?
Jo suposo que està iniciant-se, però tot apunta que pot ocupar un forat bastant important. En alguns països ja comencen a ser bastant transcendents.
Clar. Per tant, serà important, eh? Diuen fins i tot que poden superar en popularitat i seguidors els esports professionals, eh?
Home, no, jo no sé si algú té fills, es traguen hores i hores de partides de moltes coses diferents, i per tant, quan algú em diu, oh, però el fill no prefereix jugar, no sé, jo veig molta gent que mira futbol i que no juga a futbol. Per tant, si tenim tota una nova generació que està empapant-se d'això, veurem què passa en les properes dècades. Segurament fa uns anys o fa unes dècades no haguéssim pensat que el futbol ocuparia un sector de negoci tan bèstia com és ara, no?
Per cert, parlant d'esports, us podem anunciar que ben aviat comencem una secció específica al Revolució dedicada als esports amb el Bar Brugat. De seguida us explicarem més coses. I he entrat, Joan, a la vostra pàgina web i he vist que entre els ponents hi ha molta gent jove. Hi ha tiktokers, guionistes, artistes. Aquest any voleu que la Catosfera s'adreci als joves, sobretot?
Evidentment sí, vull dir, paraules dels videojocs online, per tant ja apunta per aquí, i en la idea aquesta d'experiència, de fet, farem una mena de spin-off el dissabte a la tarda vespre a la Mirona de Sal, que n'hi diem Future Fest, i agreguem allà tot de creadors, creatius, gent que fa podcast, gent que fa monòleg, portem la gent de Tindercat, vull dir, portem noms bastant xulos, els del Soterrani, per exemple, amb la Fera, precisament perquè creiem que estan sent una punta de llança important en tot l'àmbit de continguts. De fet, els últims anys estem parlant d'això, no? Nous formats, gent jove, nous registres, nous codis, doncs allà hi hem de ser.
La Catosfera també fareu incidència en el fet que calen més dones TIC. Hi haurà una taula dedicada a dones TIC?
Sí, senyor. El divendres al matí i migdia ens centrarem en dones TIC, empresàries, emprenedores. Intentarem connectar-les inclús amb inversors, que expliquin projectes, que ens expliquin històries i una mica fer una mica de plaça comuna. L'any passat ja vam estrenar-nos, va funcionar molt bé, vam fer el Parc Científic de Girona, vull dir, el Parc Científic de Girona és dels més potents que hi ha a Catalunya, i per tant intentar donar un punt al gènere, diguéssim, i demostrar que les dones tenen grans idees i grans projectes.
I tant. I també hi ha una taula rodona sobre ciberseguretat a partir del famós cas Pegasus. La ciberseguretat és un dels grans temes actuals quan parlem de tecnologia, no també, Joan?
Aquesta seria potser l'única taula rodona que mantenim en el format clàssic, però pensàvem que era un tema del moment, un tema que ha impactat molt fort als mitjans, perquè aquí es barreja ciberseguretat, es barreja independentisme, política, societat, es barregen moltes coses, portem noms molt potents, i per tant parlem de Pegasus. Pegasus és el nom que tothom té al cap, no? Molt icònic, i veure que això, que és, no només que és això, sinó com ens implica en el present i què pot passar en un futur si ja estem en aquest punt, no? Vull dir, estem despullats davant del poder? Hi ha maneres d'evitar-ho? Vull dir, realment hi ha molta ignorància encara en aquest sentit, per tant portarem grans professionals que ens explicaran això.
També hàbits cibersaludables per fer un bon ús del mòbil, no? També
culminarem,
és important.
Culminarem la taula, diguéssim, amb un petit, diguem-ne, taller, explicació, per tenir almenys quatre coses bàsiques per tenir en compte a nivell de seguretat. Hi ha molts graus, però almenys un bàsic que puguem saber una mica de contrasenyes o quines coses posar al costat de no sé on. Vull dir que interessant, serà molt interessant.
Parlant de la Catosfera a Girona aquest octubre, a més fareu també, Joan Camp, el que dieu CO Day. En què consistirà? Què destacaries d'aquesta darrera jornada de la Catosfera?
Bé, de fet, això, el CO Day ja fa uns quants anys que ho fem dissabte al matí, i el dissabte al matí és específic del món del CO, i portem penso que són 3 o 4 o 5 responsables de SEO cada any, i cada qual explica en el seu àmbit, i sempre guardem l'última ponència per estratègies de Black Hat, vale? Aquelles coses que de fet no es poden explicar, que són una mica tramposes, però jugar una mica tot, i aconseguim acostar gent específica d'aquest àmbit. Si t'has fixat en el programa, parlem de videojocs, parlem de nous formats, parlem de ciberseguretat, parlem de SEO. La idea és aquesta, fer un tastet, ser un aparador de les coses que estan passant, perquè la gent pugui en poques hores, en pocs dies, a veure una mica on estem.
Aquí al programa parlem sovint de la revolució digital. Diries que a Catalunya estem en un bon moment, si parlem de la revolució digital, tu que coneixes molt bé al sector TIC, Joan?
A veure, hi ha moltes escales diferents, però pel que m'arriba a mi, déu-n'hi-do la feina que està fent. Em parlava un tècnic d'una multinacional molt coneguda que Catalunya o Barcelona està concebuda com el que ha sigut sempre, un país de pimes, però aquest cop en àmbit digital. Tenim moltes empresetes que cobreixen serveis específics a nivell global i que s'estan resolent bastant bé. Tenint en compte que no podem fer Amazon ni Google ni no saps, doncs hem trobat un àmbit que és on sempre els catalans ens sentim còmodes i surten empreses molt atractives, molt interessants.
Molt bé. Escolta, la gent que vulgui anar a la Catosfera a Girona, què ha de fer?
Doncs d'entrada, quan entrar al web de la Catosfera i registrar-se. L'entrada és gratuïta, però ens va bé que la gent s'apunti perquè així tenim control d'aforament i prioritzem, evidentment, els que s'han apuntat. El Future Fest, que és això que fem dissabte a la tarda vespre a la Mirona, sí que té un cost de 6 euros, però és l'única cosa, la resta tot és gratuït. Catosfera.cat.
I la Catosfera, per anar acabant, seguirà fent-se a Girona sempre, sí? Va haver-hi, jo recordo els inicis de la Catosfera.
A Granollers.
A Granollers, sí. No, també?
Es va fer fins al 2013-2014, des de llavors vam anar a Girona. Jo vull pensar que sí, ells en tenen ganes, els agrada. De fet, Girona intenta fer una aposta en el món digital. Diguéssim, Barcelona és la capital de tot, a Catalunya, però si traguéssim Barcelona de l'equació, la següent ciutat catalana que fa una aposta més forta pel món d'internet, pel món digital, segurament és Girona. I, per tant, que estiguem allà té sentit en tant de que Girona vol anar cap aquí, com que creiem que vol continuar anant cap aquí, doncs vull pensar que seguirem per molts anys allà.
Molt bé, doncs el Revolució també vol anar a la Catosfera, també hi serem, recordem aquestes dates, del 20 al 22 d'octubre, el món digital, tot el que vindrà, com dèiem, ciberseguretat, e-sports, hi haurà tiktokers, hi haurà també molta gent jove ponent i, per tant, noves idees d'aquest món digital que no para, com saps, que cada vegada, Joan, surten coses noves i hem d'estar al dia.
Home, pensa que la primera edició de la Catosfera tot just parlàvem el 2008, parlàvem dels blogs, i és que ha molt des de llavors, Clar. I de fet alguns ponents que teníem llavors per allà han crescut molt.
Clar. Vull dir... Sí. Ha canviat i la tecnologia fa que tot canviï molt ràpid. Felicitats, Joan Camp, com a director de la Catosfera per la bona feina feta.
Moltes
i ens
gràcies.
Veiem allà.
Moltes gràcies, ens veiem. Fins ara. Chantal.
Ser jove i no ser revolucionari és una contradicció biològica. Salvador Allende. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Acabem programa i ho fem amb una frase de l'exentrenador d'handbol del Barça i coach motivacional Xesco Espar. No fa gaire el vam tenir al programa i avui volem acabar el programa recuperant una frase seva i és aquesta. Per arribar a l'excel·lència cal formar-se. Per traspassar-la cal transformar-se. Per pensar-hi ens retrobem demà diumenge a les 10 del vespre a l'antena de Catalunya Ràdio. Una abraçada, gràcies.
L'equip del Revolució 4.0. Chantal Llavina. Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo.
Oh my God, I can't believe what I've been I'm frozen in motion and my head tells me to stop feeling, feeling I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. Cause my heart, my heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop, but my heart goes.
Cause my heart goes.